Radio Astel.
No és el que sembla.
Xavier Pastor, conflictòleg i mediador, què tal, bon dia?
Molt bon dia.
Marta Méndez, conflictòloga i mediadora també de conflictes, què tal, bon dia?
Bon dia, Jan.
Xavi, ja ho tenim aquí, això, eh?
Sí, sí, quina il·lusió.
L'altre dia ja vam explicar una mica què és el que faríem,
sí. No?
Ens vas avançar el tema,
sí. Que
ara el recordarem.
Sí.
I déu-n'hi-do quin tema.
Bueno.
Per començar, anem forts, eh?
Un conflicte, eh? Això,
i com... Alt!
Al conflicte. I per això som dos, no? La Marta i jo som dos. Potser un no en faríem prou.
Que fareu un de cada.
Un roleplay, no?
Jo crec que podríem fer-lo, però no és el plantejament d'avui.
No. Va, hi ha un conflicte polític que fa anys i panys que és el nostre país i que jo crec que tots els que ens agrada més o menys seguir la política... en som conscients. I és un conflicte entre dos partits catalans.
Sí.
Dos partits catalans, ara tots dos independentistes.
Exacte.
Ara.
Ara.
Estem parlant de Junts i Esquerra.
Correcte.
Per on comencem a explicar aquest conflicte?
Clar, tots en general, d'entrada, quan pensem en aquest conflicte, segurament el situem en el procés, en majúscula, no? Que és quan, jo crec que... tots els partits, aquest conflicte, el seu conflicte ha marcat des del procés la relació. Però hem de recordar que aquest conflicte neix d'una història d'amor.
Uh-huh.
És a dir, no ens hem tornat pas bojos, eh? Vull dir, si tirem enrere en el temps, o quan, si pensem en una relació qualsevol, sempre perquè hi hagi un conflicte, primer ha hagut d'haver-hi un vincle, una relació...
Uh-huh.
Amor, sí, d'alguna manera, estimació, carinyo, no? I l'important és veure què ha passat. És a dir, què ha passat i com s'ha trencat. Precisament per això et plantejàvem que el programa d'avui poguéssim parlar de l'escalada conflictual.
Val.
És a dir, sempre la secció el que té com a finalitat és aprofitar un conflicte
uh-huh.
i donar-li eines a la gent, un conflicte d'actualitat perquè tingui eines. Aleshores, el que estem plantejant és, sí, un conflicte gros, però anem a veure quina ha sigut l'escalada conflictual. Com hem passat d'aquesta història d'amor, no? A aquesta història, puguem, no diré d'odi, perquè potser no és una paraula molt grossa, però sí desavinences, tensions...
Aquest rifirrafe, que
desconfiances, incidents, crisis, que a vegades no es volen parlar, però en canvi, que els força a mantenir la relació, perquè al final, com estem veient, són governs que es van succeint, no?
Uh-huh.
I és això.
I parlarem, evidentment, del que sabem.
Uh-huh.
I sabem el que volen que sabem.
Bona
això ho hem de tenir en compte. És a dir, no hem fet una entrevista a ningú de Junts o ex-Convergència CDC, ni tampoc d'Esquerra.
Uh-huh.
Per tant, l'anàlisi és des dels mitjans, des del que han volgut que els que estem, els ciutadans, la ciutadania, doncs, coneguem. No?
Uh-huh. Deia en Xavier Pastor, si l'entenia bé, que cal anar a l'origen del conflicte.
A l'origen.
Aquest o el que sigui, eh?
El que sigui.
Sí.
Sempre anem d'anar a l'origen.
Val.
Sempre trobarem en el passat, hem d'anar al passat a veure com era la relació.
Uh-huh.
Sempre. I no acostuma a néixer dolenta, no acostuma a néixer d'una manera tensionada. Al contrari, en aquest cas hem de recordar que l'any 80, 1980, Jordi Pujol és president de la Generalitat. És a dir, res del que ha passat fins avui, aquests 23 anys de pujolisme, existirien si Esquerra Republicana no hagués votat la investidura a Jordi Pujol, a Heribert Barrera. Aquest partit de...
Unes quantes vegades els van votar, eh?
Correcte. Sí. És a dir, la història d'amor va durar fins a l'any 92, quan arriba Àngel Colom, on diguéssim que ja es torna una relació de carinyo. És a dir, del 80 al 84, fins i tot, hi ha membres d'Esquerra Republicana que entren al govern de Jordi Pujol. És a dir, que hi ha un govern de coalició. Això que diem, el tripartit, el primer... No, ja va existir. Potser tenia un caràcter més simbòlic, però hi era. Amb el 92, amb l'Àngel Colom, és quan Esquerra diu que és independentista, ho expressa. És el primer partit del Parlament independentista i això genera una incomoditat a Convergència en aquell moment. És a dir, tenia una crossa contínua que sabia que si no arribava per aritmètica tenia Esquerra que donava un cop de mà, i en aquell moment, precisament, el president del Parlament deixa de ser Convergent o d'Unió i passa a ser socialista, Joan Reventós. Això és una incomoditat i fins i tot una insatisfacció, perquè, clar, ja no és allò que t'esperaves.
El que passa, perdona, Xavier, que això també fa que puguin conviure amb espais diferents. No? Perquè si ara tornem al present, ara competeixen pel mateix espai. No? Amb la qual ja no era la crossa còmoda de Convergència, perquè encara no s'havien manifestat, almenys públicament o oficialment, aquest independentisme, però eren complementaris des del seu punt de vista. No? I ara són competidors, no? Que parlarem...
Sí.
No?
D'aquesta relació col·laboració-competició. Ens hem d'anar a l'any 96 amb l'entrada de Carol Rovira, Joan Puigcercós, un canvi important en la línia d'aquest partit, no és només independentista, sinó caràcter social i amb una afinitat més cap a partits d'esquerra. Això ja genera... Si recordem, l'any 2001, el Parlament de Catalunya genera una tensió important amb el president Pujol perquè Carol Rovira li demana que s'ajuntin, que facin força junts per intentar posar en marxa un estatut que, evidentment, Convergència i Unió en aquell moment no pot fer-ho perquè està vinculat al Partit Popular amb les votacions.
Abans de l'estatut, però, recordo precisament que no just a l'entrada de Carod Rovira com a líder d'Esquerra Republicana, però sí amb Joan Puigcercós, hi ha una pugna important a Esquerra. De fet,
correcte.
Esquerra gairebé es trenca allà.
Sí,
correcte, perquè diguéssim que Carod és el lideratge visible i Joan Puigcercós és la persona que té l'aparell. I el que passa, com sempre, amb molts dels conflictes que es donen, un enemic extern uneix a dues persones. És a dir, Àngel Colom és l'enemic extern, Pilar Rahola forma
que
part.
Que marxen
per fer el PI, el Partit per la Independència, amb Joan Laporta.
Sí.
Hem de situar la gent, perquè la gent de vegades...
Sí.
I allò fa que aquell enemic extern junti aquelles
una
dues...
Una pugna entre ordinadors i arxius.
Correcte.
Que no s'acaben mai de saber, allò.
Exacte. I fa que aquelles dues persones s'ajuntin per fer un projecte que el que acabarà és amb el famós, per nosaltres és la punta de l'iceberg, no? De la crisi, que és amb el tripartit. No?
Val. Per què t'ho preguntava això, Xavier i Marta? Us ho preguntava perquè com que el que volem fer és posar un problema gros sobre la taula per agafar les eines de solució d'aquest conflicte i transportar-la als nostres propis conflictes per saber com solucionar-los, és normal que en un conflicte sempre hi ha dues parts. Una part de per se que entra en el mateix conflicte té conflictes interns precisament gràcies a aquest mateix conflicte. No sé si m'estic explicant o estic fotent un lío bastant important.
No, totalment. O sigui, de fet, durant la història, durant tots aquests anys, comentava el conflicte intern d'Esquerra, però també després...
I a la Convergència.
I a la Convergència, no? Que de fet, doncs... passa a ser el PDeCAT amb el temps, i ara ja no sabem, no, on estan. No? Quan tenim un conflicte, de fet, ens hem de veure quins són els interessos de, en aquest cas, el nostre partit polític, on volem anar, què volem aconseguir, però sense deixar de mirar cap a dins. No? És molt important quan és una organització, un partit polític, que hi hagi una unitat dins d'aquest partit. Perquè, si no, l'interès que volem aconseguir quan estem negociant amb un altre partit es desestabilitza. No? Perquè, a més, aleshores surten els mitjans, no? Que és un instrument, no? Per que, de repent, es conegui un conflicte que no semblava que, doncs, que era íntim. No? Per tant, quan són grups de persones o organitzacions, no? En aquest cas partits polítics, no només hem de ser molt curosos quan estem negociant o a l'hora de definir què vols tu com a partit, on vols arribar, quins són els teus objectius, com vols arribar, sinó també cuidar a l'interior de la teva organització. No? Perquè tota la teva estratègia pot esclatar per culpa d'un conflicte intern.
Correcte. Això és molt interessant el que diu la Marta, perquè és veritat que hi ha una cultura de cada partit, no? Evidentment, a Convergència hi havia una cultura d'un lideratge molt fort, no? En aquest cas, amb dos lideratges molt forts, perquè eren dos partits que es presentaven junts a les eleccions i acabaven fent govern, no?
Recordem
Convergència Democràtica i Unió Democràtica.
Recordem la pugna també entre Duran i Lleida i Artur Mas.
Correcte. Però que acaben negociant, el que diu la Marta, no? Tenien molt clar, mantenien la cohesió dels seus partits i assentaven i negociaven i acordaven les quotes que feia falta, perquè sabien que tots dos doncs sortien beneficiats. En el cas d'Esquerra és molt curiós, perquè ara això ja no es dona tant, però tenen cultura molt de la lluita i de congrés rere congrés, de fer fora tota una direcció, no? I això el que fa és perdre talent i genera doncs una fractura important. I a l'hora de plantejar-te o de negociar amb els altres et debilita. És a dir, et fa fort perquè se't veu agressiu, se't veu dur, però, sens dubte, aquesta manera de fer, després jo crec, per exemple, en el cas del govern del tripartit, es va veure la manera de fer, no? Que era, s'havia de treure cap com de, per qualsevol tema o manera. I el lideratge de Carod era aquest lideratge, no?, que empenyia i que el va portar doncs, a anar a Perpinyà i negociar meta i haver de sortir i haver d'entrar... Per tant, sí. I l'altra cosa que és molt interessant de la teva pregunta és que actualment, si parles en general amb gent de dintre dels partits, et diuen que troben a faltar aquell política, colla política de dintre del partit que feia d'intermediadora o de mediador amb altres partits polítics. És a dir, que era el nexe de contacte, que permetia, després de les eleccions, que la gent diu coses molt lletges i molt fortes i que, fins i tot, que van contra les altres formacions, deixant-les malament, quan això ja passa, aquestes figures el que fan és permeten que hi hagi la negociació més tranquil·la, més ossegada, més sobre el programa electoral, que al final el que els ciutadans votem és les solucions que ens proposen els polítics més enllà de l'espectacle.
Pot ser que aquesta figura, Xavier, de mediador entre partits, si em permets l'expressió,
sí.
Hagi passat de ser un mediador a partits a ser una figura... Per posar un exemple, noms i cognoms, hem usat aquí, grafo aquí. Jo crec que fins fa ben poc ho era per Esquerra Republicana Sergi Sabrià. I per tant una figura potent, de caràcter fort, de caràcter de partit, i per tant negociador sí, però molt ferm en les seves conviccions.
Sí, aquest podria ser un perfil. El que passa que, precisament, l'altre dia, davant de... Si no recordo, va fer unes manifestacions en relació a... No recordo exactament què, segurament el tema de l'amnistia, el posicionament d'Esquerra, perquè, clar, durant molt de temps, en tot aquest procés, cap dels dos partits, davant de la situació, ha pogut passar per traïdor i s'han acusat mútuament d'això i s'han vist abocats. El mateix procés va ser una miqueta això, no? El referèndum de l'1 d'octubre, no? Una pilota cap endavant, ningú... Jo penso en una figura, diguéssim, més de reflexió, no tan comunicativa, més de reflexió. Jo tant mateix els partits et diuen que fa temps que... Allò que en diuen els think tanks, que per la gent que ens escolta és, diguéssim, els seus espais de reflexió, on plantegen un seguit de propostes polítiques, s'han reduït i, en canvi, han crescut les estructures de comunicació, no? D'allò que en diuen doncs, els assessors de comunicació, dels presidents, dels candidats. Clar, la comunicació actualment... va molt vehiculada a les xarxes dels mitjans de comunicació i té que ser molt ràpida i molt concreta i has d'aconseguir viralitzar-la i una frase i una paraula. El que estem parlant és més de contingut. Allà on la gent es pot trobar. És a dir, si, per exemple, fa un moment deia el tripartit, no? Esquerra va voler generar una agenda social és perquè volia intentar trobar aquests espais de fregament, de solapament, de trobada amb socialistes i comuns. I quan parlem de la independència i dèiem Junts, Convergència abans no era independent i després ho és, és perquè això d'alguna manera és el que marca el punt de trobada o ha marcat el punt de trobada d'ambdues formacions. Penso en aquest tipus de figures, no?
Jo crec que, com esteu dient, estan més enfocats a fora que a dins. És a dir, a l'estratègia de marcatge, de posicionament, de... que l'altre no es posi en una situació de més fortalesa de cara a la ciutadania i tot això, que realment, com deia el Xavier, de reflexió i de realment plantejar-se què volen i com volen. No? La sensació que dona és que, i ho diré tal qual ho penso, que estan més preocupats per la cadira que realment per fer propostes. No? Perquè amb el Xavier dèiem, tu... amb un competidor no tens un conflicte, simplement és un competidor. Llavors, què s'ha de fer? Doncs tu pots conviure amb un competidor. Uh-huh. És qüestió de dialogar, inclús veure quins espais pots sumar i pots col·laborar. I en quins no, doncs fer les teves propostes de valor. I en el cas dels partits polítics, doncs cada un farà la seva proposta de valor. No? Ara sembla que van acció-reacció. No? Sí. Un diu que en comptes d'això vol una amnistia plus, doncs no, jo amnistia plus plus. No? Mm-hmm. O sigui, aleshores, sembla que vagin a cop de garrot, no? O sigui, no, i no de reflexió. I això del mediador, per mi seria important que cada un d'ells inclús tingués, hi hagués una figura de conflictòleg dins del partit polític, tant per, com tu comentaves, Joan, tant per com em relaciono amb els altres partits, com gestionem el nostre partit, no? Perquè és molt important aquesta unitat, no només els partits, en qualsevol empresa, organització, és molt important, no? O sigui que hi hagi un compromís de les persones cap a l'objectiu, no? que es persegueix, no? Si no, el que fas és bombardejar-te tu sol el teu camí, no?
Dèiem que volíem anar a l'arrel del problema. En tot aquest sentit, que ara ens parlaves, Marta, d'aquesta comunicació entre partits, d'aquesta mediació entre partits, si hem de buscar un punt d'inflexió, el trobem, el trobem el 2003, on Convergència guanya en diputats però comença a perdre en vots?
Sí.
I per tant ja entra aquesta competició?
Sí, és el gran drama.
És el punt, eh?
És el drama de Convergència, és la gran traïció d'Esquerra, és el moment que es fa gran Esquerra i li diu ja no seré la teva crossa, ja no faré el que tu diguis, és el gran. És a dir, és tan gran que jo crec que encara avui hi ha una cosa com a proposta que hauríem de fer, que és que, i se m'ho he explicat, és tan gran que fins i tot quan fan la llista Junts pel Sí, a regañadientes, Junqueras no vol, els governs com han anat, sempre hi ha aquest run-run. Jo penso que, com a proposta, que haurien d'un dia seure's, els que hi eren, els que estan, fins i tot diria els que vindran. Seria bo per dir-se les coses, per dir-s'ho bé, clar. Tranquil.
Estaria bé, jo ho vaig pensar el seu dia,
Una reconciliació.
Estaria molt bé que no es diguessin les coses a través de llibres.
Per exemple.
Estaria molt bé.
Sí.
Ni a cop de titular,
perquè
no?
Perquè déu-n'hi-do com se les tiren, eh?
Sí. La Marta Ferrusola, aleshores, el 2003, va dir, que ens ho hem anotat, ens han entrat a casa.
Sí. Uau! Sí. Uau!
Però la dona del president tenia aquestes coses.
Sí.
I també li fotia calbots al president durant les dies de Sant Jordi.
La presidenta.
Per tant, jo crec que és el gran què. Esquerra també va sortir escaldada, d'aquesta operació, diguéssim, anem a fer-nos grans, que està bé. Però sí que va ser un punt d'inflexió important que encara ens arrossega avui i que fa que quan han de col·laborar, no col·laborin bé, col·laboren malament. I quan competeixen de forma molt agressiva, ja ho dèiem amb la Marta, per destrucció, mort i destrucció. És a dir, volen aniquilar-se uns als altres. Això respon a l'objectiu que pretenen? No. Tampoc respon a l'objectiu de la política. Per tant, jo penso que fa falta aquest acte de reconciliació que no s'ha donat mai i que s'ha de donar. I s'han de donar les condicions. I d'entrada sembla que el fet de que hi hagi algú que estigui fora, alguns que estiguin a dins, però que estiguin inhabilitats, fa que tampoc ajudi. I si es diuen pels llibres, encara menys. Vull dir que... Però sí, aquesta és una de les propostes evidents que s'ha de posar en marxa.
Sí, igual que utilitzant un relat, no?, de Junqueras ha estat a la presó, Puigdemont està a l'exili, no? Bueno, no oblidem que hi ha polítics d'exconvergents, bueno, que estaven a Junts,
CUP,
i que han estat a la presó, no dic lo de la presó, i a l'exili, hi han hagut de la CUP, no?, que ha tornat però estaven a l'exili, i que la Marta Rovira està a l'exili. Aleshores, que juguin a veure qui ha patit més o qui és més conseqüent, per mi és ja extrapolar personalismes, no? O sigui, són guerres personals, inclús.
Absolutament.
Portar-los a la política, no? Llavors, estan perdent el focus.
Anem a sortir d'aquestes guerres personals. Ho dic perquè fa unes setmanes, no gaires, estava assegut on estàs ara, Xavier, David Fernández, exlíder de la CUP. I li vaig recordar aquella famosa abraçada del 9-N amb Artur Mas. Tots hem de recordar que el procés comença amb una manifestació massiva per aquella retallada de l'Estatut, etcètera, etcètera. Tot allò es tradueix en que el govern Mas vol provocar una consulta, així l'anomena ell, consulta, amb el famós 9-N, aquell 2014, i allà es produeix la foto d'aquella abraçada entre Artur Mas i David Fernández, i li vaig preguntar, et molesta que te la recordin? I em va dir, no, gens. Una via de solució, és a dir, vosaltres com a mediadors us imagineu, ara faig política ficció, que m'encanta fer-la i en polítics no es pot, però en mediadors suposo que sí.
Provem-ho.
Anem a veure.
Una via de solució o una imatge potentíssima com a via de solució, hagi passat el que hagi passat, que és molt, i jo crec que hi ha molt de personal, com dèieu. Vosaltres us imagineu tornant de l'exili a Carles Puigdemont i el primer que fa en tornar a Catalunya és abraçar-se a Oriol Junqueras?
No, jo no ho visualitzo ara.
Deixa'm tirar enrere per poder-ne projectar el futur. En aquella foto d'Artur Mas amb David Fernández faltava Junqueras.
Esquerra no hi era.
No hi era. No hi era. I jo penso que hi ha un concepte en política que s'ha perdut molts, però un és la generositat. Generositat, ser generós. Tots entenem, tots ens agrada, és a dir, aquí havia apuntat, més enllà de l'espectacle que ens atrapa de la política, al final el que volem veure són polítics d'alçada. Volem veure polítics que realment estan per el que han d'estar, més enllà del teu interès particular, que és el que et fa arribar al poder. Quan estàs en el poder has de governar per tothom. En aquella foto, perdona'm, jo... I se'm posa la pell de gallina, perquè m'imagino aquella foto i és una foto espectacular. Perquè l'esquerra sortia d'un 2010 molt cardats i no estic dient que li donem menjar a l'enemic. No, el que estem dient és canviar amb la mirada. No és el teu enemic, és el teu adversari polític, però anem a jugar net.
Doncs... I que perdona, que tenen interessos comuns. En aquests interessos comuns han de col·laborar, o haurien de col·laborar. Perquè al final, si col·laboren, sumen.
Evident.
En aquests moments, la divisió aquesta que hi ha i aquesta guerra... per mi encarnissada, que hi ha entre els dos partits polítics, fa que estiguin perdent pistonada. Tots dos.
Això em fa plantejar, que em resulta sumament interessant, en, digue-li Esquerra Junts, digue-li Comunitat de Veïns de Casa, com un projecte que havia, o semblava que havia de ser tan aglutinador, es trenca tant.
Es fragmenta. Tothom mira la foto des de la seva perspectiva, des de la seva percepció, i no veu tota la foto. I no es veu convidat a participar de la foto. Fins i tot quan ens anem a les famoses eleccions plebiscitàries del 2014, per del 2015, allí hi ha un petit engany que fa que després sigui molt difícil continuar amb el full de ruta, perquè es demana que voti el 51, es busca el 51% i no s'arriba. I en canvi es continua, es deixa enrere a una part de la població de Catalunya. Per tant, el fet de no ser generós fragmenta, el que deia la Marta, fa que només et sentis amb el teu interès particular i abandonis què és el que t'està movent, que és un objectiu comú. Per tant, anem al que em deies. Tu t'imagines la foto de Puigdemont amb Pere Aragonès? Sí? És aquesta la foto? Jo deia fa un temps...
La veig més fàcil, amb Pere Aragonès que amb Oriol Junqueras.
Clar, ara sí. Fins i tot, quan va haver-hi... Ja hi ha hagut tensions dintre del govern, jo m'imaginava més Pere Aragonès fent de polític d'alçada, que no vull dir que no ho sigui, però més encara, i anant a veure Puigdemont i parlar amb ell.
Deia que la veig més fàcil per la institucionalitat que representa Pere Aragonès i que no representa Oriol Junqueras, que és líder de partit.
No et dic la de Junqueras perquè jo sé, pels llibres i per el que explica la gent, que Puigdemont i Junqueras no han congeniat mai. Això ho sabem. Aleshores, és molt difícil, nosaltres que ens dediquem a això, de la noche a la mañana...
Molt grans a través dels llibres,
Clar, de la noche a la mañana, sentar dues persones que no es poden ni veure. Això ho sabem. Cal un treball previ.
Jo el que demanaria, i perdoneu que aterri, a la realitat, sí, una abraçada estaria bé, però jo necessito que, prèvia a l'abraçada, seguin, i no fa falta que ho facin públic, Perquè si ho fan públic, aleshores ja començaran a filtrar i tothom opinarà. I això és un mal conseller. Que s'haguessin realment i, com deia el Xavier abans, es diguin les coses, arreglin, que cada un segueix el seu camí com a partit polític, que són dos partits polítics diferents, però que realment, si volen el que diuen que volen, que és comú, que jo ja no sé fins a quin punt pot ser, que col·laborin. Igual que ho poden fer altres partits polítics, que vagin també en sintonia amb altres objectius. No? O sigui, jo és el que els demanaria. I un cop hagin fet aquest procés, aleshores que s'abracin. Però a mi si s'abracen sense fer el procés... Jo almenys personalment, i ara parlo personalment, estic cansada de grans gestos que sense feina prèvia, que no tenen una solidesa i que en veritat... simplement són marcatges, no són res més.
I hi ha una cosa, com a comunicador, evidentment, no com a mediador, que no en tinc ni punyetera idea, però com a comunicador, l'altre dia li vaig preguntar a Alejandro Fernández, líder del Partit Popular a Catalunya, sobre la seva relació amb Feijó. I m'encantaria poder preguntar-li o a Oriol Junqueras o a Carles Puigdemont si algun dia tenen a bé venir als estudis de Ràdio Estel. Però jo matitzo la pregunta, que és no com porta la relació, sinó quina és la darrera vegada que han parlat? M'agrada molt preguntar això.
Mira, em va molt bé això que dius, perquè jo crec que en el fons aquí hi ha un problema general, un problema, diguéssim, sistèmic de la política, que els mateixos polítics s'hi han posat de quatre potes, que és que la política necessita temps. Va molt ràpida, va accelerada. Els polítics acceleren la política. La comunicació política exigeix que tothom acceleri. Escolta, la política necessita temps. Les decisions, com ara portem a nivell de qualsevol dia a dia de l'activitat diària, qualsevol conflicte de les nostres vides requereix temps, perquè el conflicte no s'ha creat de nit al dia i, per tant, requereix que per poder-lo solucionar hi dediquéssim hores i temps i treball. I fixa't, tu em dius, home, m'agradaria preguntar-li quina última vegada n'han parlat. Bueno, segurament la seva activitat política, tal com l'han concepcionat, fa que potser fa molt de temps que no hagin parlat, perquè no han tingut temps, no s'han donat temps. I en un procés de gestió de conflicte el temps és fonamental.
Sí, i més quan hi ha la desconfiança. Evidentment, quan es crea un conflicte o es crea una situació problemàtica entre persones, si allò no es parla i no es soluciona, crea un forat, un gap entre aquelles dues persones, que el que fa és trencar la confiança. Quan es trenca la confiança és molt difícil recuperar-la. Excepte que te'n vagis a un tercer imparcial que t'ajudi, no?, a treballar tot això, no?, i a poder veure les coses des de perspectives diferents, no?, com diuen des de l'Escola de Negociació de Harvard, de pujar al balcó, no?, anem a agafar perspectiva, no?, deixem-nos de veure només per les nostres ulleres, no?, o sigui, anem a agafar altres ulleres i anem a veure el mateix des d'altres perspectives, no?
T'agafo el fil d'agafar perspectiva o de posar en comú diferents perspectives. Ho dic perquè, ja us ho dic ara, amb aquesta secció tindré per costum no esmenar-vos mai. Déu me'n guardi. Però és veritat que heu marcat amb el guió, amb els esquemes que em porteu, etcètera, etcètera. Ara em fotré el rotllo jo aquí, el 2017 com a data clau, evidentment, el referèndum de l'1 d'octubre, la no declaració d'independència, ni tampoc eleccions, exili, presó, crisi. Sí. Jo crec que falta una data importantíssima, que és el 27 d'octubre. Sí. I no el 27 d'octubre, sinó la nit del 26 d'octubre. Per la gent que no ho recordi, a Palau de la Generalitat es reuneixen els càrrecs, altíssims càrrecs, de Junts per Catalunya, d'Esquerra Republicana i del Govern de la Generalitat, entre d'altres.
I l'Estat Major.
I l'Estat Major. I allà dins hi ha una batussa importantíssima que, en conseqüència, passa el que acaba passant el dia 27.
Sí, senyor.
Sí. Jo crec que allò és el trencament definitiu, sense saber-ne, de conflictologia, però jo crec que allò és el trencament definitiu entre el que serà Junts i Esquerra Republicana.
Bueno, és que hi ha dos punts àlgids, no, d'aquest conflicte. O sigui, que arriba a la seva màxima expressió, que és 2003, i com dius tu, el 2017, no? Perquè allà, perquè expliquen també la premsa, els llibres, no? Allà era a veure qui quedava de traïdor.
Correcte.
Una altra vegada.
És una paraula molt grossa.
Evitar-ho.
Per això, o sigui,
estem parlant de traïdor. O sigui, el discurs és... Ja, que vosaltres ho analitzeu des del punt de vista de conflictologia, i ho dic perquè sóc un abraonat de la política, eh? Però estem jugant amb una cosa molt perillosa, que el discurs és, aleshores, qui és el... I jo crec que no s'ha superat aquest discurs.
No.
Qui és el traïdor? I, per tant, no qui és el traïdor entre nosaltres. Qui traeix a la pàtria? I, per tant, qui traeix a la gent?
Exacte.
Correcte.
I aquí hi ha un discurs perillós.
Totalment. En comptes de...
Poc reflexiu.
Exacte. En comptes de centrar-se en què fem. Que sigui el millor per a la ciutadania.
És el que deia...
Ah, exacte, que és el que deia jo abans. O sigui, vaig a salvar més la meva cadira de, a veure qui queda traïdor amb la ciutadania, més a, escolta, tenim aquesta situació que és molt complexa, mai ens havíem trobat en una situació així, anem a treballar, anem a reflexionar, anem a analitzar i anem a decidir. I anem a decidir conjuntament, amb una unitat, no?
Aquí hi ha un element interessantíssim amb aquest tema, que evidentment estic d'acord amb tu, Joan, que és que hi ha un psicòleg, que és el Daniel Kahneman, que diu que per regla general els humans no ens imaginem mai el pitjor escenari davant de qualsevol situació. Som tan optimistes, encara que la gent pensi que no, la gent és molt optimista i mai volem arribar a pensar, reflexionar, planificar el pitjor dels pitjors escenaris. I resulta que en el procés va arribar el pitjor, que és que... ens pensàvem o es pensava que estàvem davant d'un procés planificat i marcat que teníem molt clar què fer en cada situació i no era així. No. I no era així, perquè, segons tenim entès, no es anava de debò. No es anava de debò, que això ja és preocupant, no anar de debò. Però el fet de no anar de debò implica que tu has de plantejar quin serà l'escenari. I l'altre element que m'ho porto cap a casa és, a veure... Entenc perfectament que tu plantegis un full de ruta, un adull, però tu has de poder mantenir la comunicació amb l'altra part i poder-li preguntar, escolta, ja sé que no ho vaig bé o no t'agrada el que faig, però la cosa com anirà? No, 155. Tu directament, no cal que ningú per tu parli. I aquí hi ha un element disfuncional, que és que algú parla, és a dir, aquí en concret es diu que hi ha una persona que parla per Puigdemont, que truca, quan ho has de fer tu. I si saps perfectament el que passarà, doncs has de poder imaginar-te l'escenari pitjor. I aquí hi ha molts elements que s'escapen, que tenen a veure amb la gestió d'un conflicte, eh? Tenen a veure amb la gestió d'un conflicte pur i dur.
És que jo volia apuntar, perquè qui ens estiguin escoltant diran, és molt fàcil parlar quan ja ha passat tot això en perspectiva, sí. I els hi diré... Sí, és molt més fàcil, evidentment, que estar dins del problema. Però precisament per això, quan nosaltres tenim un problema que ens supera, que és en alguna ocasió almenys, durant la nostra vida, el que hem de fer és tenir un feedback de persones que ens puguin ajudar a fer-nos veure més enllà de la posició en la que estem nosaltres, perquè aleshores també es barregen moltes emocions. No? Per tant, és molt fàcil des de la nostra postura ara parlar-hi, sí, que quan estàs dins és molt difícil, totalment, però per això s'ha de recórrer a professionals que t'ajudin a fer un bon anàlisi en aquell moment per poder prendre bones decisions. Ser conscient que tu en aquell moment no pots prendre la decisió des de l'estómac.
Per tant, m'has deixat la pilota al peu, eh? Sembla que hagi fet ràdio tota la vida. I perquè anava a dir, va, resumir-ho tot una mica i acabem amb una conclusió. Patapam. Marta Méndez, Xavier Pastor, un plaer, de veritat. Fins la propera setmana.
Vosaltres.
Que vagi molt bé.
Gràcies. Fins la setmana que ve.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs.